Bon dia, són 2:15, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
És dilluns 24 d'octubre del 2016, els titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bona tarda.
Bon dia.
I comença, s'ha posat en marxa una nova campanya de vacunació contra la grip.
L'objectiu és evitar complicacions derivades d'aquesta malaltia que pot afectar entre el 5 i el 20% de la població general. Entrevistarem la directora del CAP de Calella, la doctora Susanna Curós.
I finalment no es va aconseguir el repte marcat, tot i que s'han superat les 200 donacions de sang en la marató que es va fer divendres.
Els responsables del Banc de Sang i Teixits fan una valoració positiva de la marató d'aquest any i insisteixen en fer pedagogia sobre la necessitat de ser donant al llarg de tot l'any.
L'Ajuntament de Calella i els propietaris de les noves guinguetes de platja van reunir-se divendres passat per fer balanç del funcionament del nou model de serveis de platja que s'ha estrenat en paral·lel a l'obertura de les noves instal·lacions.
Els guinguetaires diuen que, malgrat l'arrencada amb certa precipitació dels establiments, la temporada ha anat bé, gràcies també al temps assolellat que ha fet aquest estiu. Coneixerem també el punt de vista del govern municipal parlant amb l'alcaldessa Montserrat Candini, a qui preguntarem també sobre el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella.
I el PSC de Calella fa costat al primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, que continua defensant el no a la investidura de Rajoy, la qual cosa suposaria el trencament de la disciplina de vot en el si del grup parlamentari socialista al Congrés.
El primer secretari local, Pere Tarrés, ha reiterat que el PSC s'ha de mantenir fidel al que va prometre al seu electorat per no perdre la credibilitat de cara als seus votants.
I aquest matí han començat les feines per talar els 3 exemplars de cedres que hi ha a l'entrada del Parc del Mau.
Estaven afectats per una infecció molt comuna, davant la qual no hi havia possibilitat de tractament. S'ha optat per retirar-los i ara s'estudiarà si es planten altres arbres.
Ho hem dit als titulars, avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip a Catalunya amb l'objectiu d'evitar les complicacions d'aquesta malaltia que irromp cada hivern. La temporada passada, l'activitat gripal, tot i ser moderada, va provocar 623 casos greus, complicacions que van patir majoritàriament persones que no s'havien vacunat, un 82,3% dels casos atesos.
Es calcula que la grip pot afectar entre el 5 i el 20% de la població general i les persones grans i les que tenen malalties cròniques en són les més vulnerables. De fet, el col·lectiu que s'exposa a aquestes complicacions que poden derivar fins i tot en la mort. No obstant això, el nivell de cobertura vacunal va arribar al 54,3% en les persones de més de 60 anys, quan l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, fixa l'objectiu en el 75%. Només es va administrar la vacuna al 19% dels malalts crònics. El Departament de Salut vol que s'incrementin les dades per garantir així una bona cobertura vacunal entre la població, tenint en compte que la grip continua sent un problema important de salut pública que omple i arriba a desbordar els professionals sanitaris cada hivern, pediatres i metges de família, com els que treballen al CAP de Calella, Emili.
Doncs sí, la doctora Susanna Curós és la directora del CAP de Calella. Benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bona tarda.
És realment la grip això un problema greu de salut pública?
Sí, sí ho és. Realment, tot i que les pacients es van vacunant, cada any genera complicacions de malalties de base i morts encara per aquesta malaltia.
Com es preveu que sigui aquest any la grip, aquest hivern, la grip agressiva o menys agressiva que la de l'any passat?
Similar, doncs perquè les cepes no han canviat gaire bé i l'agressivitat és molt similar a la de la temporada anterior.
La vacuna de la grip, que ara s'ha començat a administrar, de fet, avui s'adreça aquesta campanya a la població de risc, als col·lectius de risc, que són els majors de 65 anys, també malalts crònics. Què passa amb els infants? S'han de vacunar o no s'han de vacunar, doctora?
Sí, els nens s'han de vacunar en alguns casos, sobretot en nens amb immunodepressions, amb malalties de base tipus bronquitis, asmàtics, sí que està recomanada la vacunació. Has comentat que està indicada a partir de 65 anys, la indicació és a partir dels 60 anys, i sobretot en persones que tenen malalties cròniques i persones que tenen malalties de l'aparell respiratori o malalties del cor, sobretot aquests grups, però per sobre de 60 anys.
Els professionals sanitaris com vostè mateixa, doctora Curó, són els encarregats de fer aquesta difusió de la campanya que engega cada any el Departament de Salut, però són els que menys convençuts semblen que estan de la seva eficàcia. Si tenim en compte aquestes dades que avui justament feia públiques al Departament, només el 19% dels treballadors dels professionals de la salut van administrar-se-la. Com és això?
Sí, va haver-hi en el seu dia una mala premsa quan es va crear la vacuna, l'època de la vacuna de la grip A, i sí que realment va afectar, no? Va afectar el col·lectiu sanitari, perquè no és una vacuna que cobreixi el 100%, però sí que és cert que cobreix més d'un 90%, i que per tant nosaltres, que som a més el col·lectiu que estem més exposats, també els cuidadors de pacients o persones que treballen en llocs amb residències geriàtriques, amb escoles, doncs sí que realment ens hauríem d'autoconvèncer, no?, de que val la pena estar cobert davant de la malaltia, i que a més som transmissors d'aquesta malaltia si la patim.
Doctora Curós, des d'avui fins a finals de gener és quan ens podem posar la vacuna, però què passa si abans de punxar-nos hem tingut també els símptomes i encara que no s'hagi confirmat el metge, creiem que hem estat griposos, cal que ens la posem?
Primer hem de saber si realment el que hem passat és una grip, perquè moltes, el que veiem, i està clar, no?, a l'hivern passem molts refredats, són altres tipus de virus respiratoris, que són molt més freqüents que la grip, per sort, i que donen una sintomatologia molt similar. Però clar, el que hem de fer en aquest cas és consultar, perquè segurament ens pensem que ja l'hem passat, no?, hi ha gent que es pensa que ja ha passat una grip, realment la grip és diferent, no?, i hem de consultar, perquè si no és una grip ens podem vacunar realment, ens hem de vacunar per evitar-la.
Aquesta onada de refredats que hi ha hagut aquestes últimes setmanes, doctora, això ha sigut una grip, és un refredat, què ha sigut exactament?
No, això no és grip, això són virus respiratoris que afecten sobretot a l'orofaringe, a les vies altes, i algunes persones que tenen més predisposició es poden afectar tota l'arbre bronquial. I sí que és veritat que hem vist fa 15 dies, 3 setmanes, més casos de bronquitis i algunes complicades, però no són grips. No són grips.
Quina és la simptomatologia exacta de la grip?
La grip es caracteritza perquè dona una febre molt alta, una febre molt elevada, i s'acompanya de símptomes catarrals, no? Tos, mucositat, no sempre, però sobretot crida l'atenció, no?, la febre elevada i dolor a totes les articulacions, a tot el cos.
Les persones que queden fora d'aquests col·lectius que ara en parlàvem, a qui s'adreça la campanya, també és recomanable que es vacunin?
A quins col·lectius, perdona'm?
Diguéssim, la població en general, després dels col·lectius que parlàvem també, dels majors de 65 anys, dels nens, però si tots ens hem de posar la vacuna?
Sí, ja seria recomanada. De fet, hi ha molta gent que ve perquè es vol vacunar de forma voluntària. Realment el que fas és protegir-te davant de la malaltia i, a més, evites ser transmissor, no? Pots tenir persones grans a casa o nens petits, i aleshores, és una manera d'evitar passar-la tu i passar-los els altres. Nosaltres ho fem i vacunem de forma voluntària amb una segona tongada. Això ho farem a partir del 4 de novembre. Ara estem vacunant a totes les persones de risc, a les persones a les residències geriàtriques. A partir del 4 de novembre sí que poden venir les persones que es vulguin vacunar voluntàriament.
Un 1.200.000 dosis de vacunes de la grip són les que distribueix el Departament de Salut aquí a Calella, al CAP, que és, diríem, el que l'administra. Quantes dosis ha rebut? Quantes dosis té disponibles per la població?
Nosaltres ens faran l'entrega amb tres tongades diferents. Ara hem rebut 400 i escacs. La propera remesa és a partir del 4 de novembre, i a finals de novembre una altra. Realment tenim comptades per lo que és la població i una miqueta més, no gaire. Aleshores, per això sempre diem que les persones que viuen fora de Calella, si estan propers i són de Barcelona o són de Girona, han d'anar a vacunar-se al seu centre de referència. O sigui que sempre podem vacunar alguna persona de fora, doncs d'Andalusia o de resta de l'estat que sigui aquí per feina, ho farem, però les tenim comptades per cada àrea de salut.
I dèiem que la grip s'atura als centres sanitaris catalans. Com l'afronten els professionals aquí del CAP?
Nosaltres realment el que fem és una miqueta d'expectativa, no?, perquè a vegades el que fem és bloquejar les agendes per donar cabuda, no?, a aquesta possible epidèmia que ens pugui caure, no? Arreglem les agendes perquè comptem que finals, cap al mes de desembre, gener, pugui haver aquesta elevació de les visites, sobretot espontànies i urgents, i també de l'activitat domiciliària, no? Perquè hi ha gent que no pot sortir de casa, la grip deixa molt, molt, molt atropellat, no? Llavors la gent no pot venir a l'ambulatori, a vegades cal que anem a valorar-los al domicili. Per tant, ampliem una miqueta el que és la nostra disponibilitat, tancant trams d'agenda, traiem d'altres prestacions per poder donar abast a l'epidèmia de la grip.
Doctora Susana Curós, la directora del CAP de Calella, gràcies per atendre la nostra trucada avui i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Tot i que el repte era arribar a la xifra de 300, un objectiu molt agosarat, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya es felicita també per la resposta dels calellencs a la marató de donacions que es va fer divendres passat. En total, es van obtenir 208 donacions, majoritàriament habituals, a les crides que fa la institució.
Els donants habituals, per tant, no van fallar a la marató que cada any organitza per aquestes dates el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, setmanes abans o després. La solidaritat i sensibilitat dels calellencs que donen sang ha estat agraïda per la institució. Escoltem Gala Cortel, responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
Han passat més de 200 persones al llarg de tota la jornada de divendres, que des del Banc de Sang hem de pensar que són moltes. Nosaltres sempre recordem que d'una donació ajuden a salvar fins a 3 vides, per tant, doncs, la multiplicació, la veritat és que surt molt profitosa. Animar a totes aquestes persones que s'han iniciat aquí a Calella de que segueixin donant sang i agrair a tots aquests donants fidels que sempre estan allà i que sempre, bueno, sempre acudeixen en el moment que nosaltres els expliquem la situació.
A través d'aquests actes, les maratons i les campanyes puntuals que realitza al llarg de l'any arreu del territori, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa pedagogia sobre la importància de ser donant i explica qui ho pot ser i quin és el procediment que se segueix. Per exemple, ha recordat Cortel, els homes poden fer-se extraccions de sang fins a 4 vegades l'any i les dones 3. Entre donacions han de transcórrer com a mínim 2 mesos.
És una informació que es fa extensiva al conjunt de la població i que també d'una manera especial es vol fer arribar al jovent, en qui cau la responsabilitat de fer el relleu generacional als donants habituals. És per això que la tasca de sensibilització es fa de ben petits i d'aquí que els superherois de la sang, el Freddy i la Nelly, hagin tornat a assistir aquest cap de setmana a la festa dels súpers.
Amb tota la participació tant dels pares que donaven sang com dels nens que ja des de ben petits veuen aquesta importància i com és i per què estan aquests superherois donant sang. Intentant, com sempre, i la veritat és que s'ha aconseguit un nombre de donants nous, per una banda, i també, com sempre, doncs, també de joves. És important perquè cada any també donen doncs, aproximadament 200.000 persones sang, però també n'hi han altres que malauradament, doncs, per diferents motius, han de deixar de donar.
La responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha recordat que cada dia es pot donar sang en els centres fixos, un dels quals és l'Hospital de Mataró. A dia d'avui el nivell de reserves és òptim, permetent cobrir les necessitats dels hospitals catalans pels pròxims 12 dies.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv.
Divendres passat, l'Ajuntament de Calella va cridar els propietaris de les guinguetes de platja per fer balanç de com havien respost les noves instal·lacions a la seva estrena a l'estiu i també de com els usuaris i el públic en general havia acollit el servei que ara presten, recordem-ho, amb més prestacions i en un entorn més confortable pel treball.
Sí, Emili, les quatre instal·lacions tenen cuines més àmplies, possibilitant així que prestin un servei de restaurant, més terrassa també, a l'aire lliure i coberta per una vela que amunt estèticament les anteriors guinguetes. Són les quatre que donen servei al llarg de tot el litoral calellenc. Una de les qüestions, el del nombre, que havien generat debat abans de la seva entrada en funcionament. Preguntarem si va abordar-se aquesta qüestió en la reunió de divendres passat.
Montserrat Candini, alcaldessa de Calella, benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Ara mateix ens interessem també sobre els punts tractats en aquesta reunió, però, si li sembla, recuperarem també quina valoració en feia un dels guinguetaires, en Quim Febrer, amb qui vam poder parlar el divendres passat.
Començat tard, empreses i tot això ha afectat i no n'hi ha hagut per tant les dues coses alhora. Clar que ha afectat, perquè, bueno, lògicament, quan comences a amb la temporada sobre, amb el culebron que va comportar el tema de les guinguetes i galella, que veus, al final jo crec que no ha sigut per tant, però bueno, clar, de coses n'ha repercutit, home, no has de disposar de més gent treballant. Entre tot això, com que ens espavilem, pues, bueno, ja amb el temps ens hem anat posant a puestos. Ara estem amb el tema d'adaptar la guingueta al que són les temperatures d'hivern, no? Que això també és una feina àrdua i un altre gasto afegit, no? Vull dir, tancar els tancaments, tot això. També hem d'acostumar la gent a que hi som a l'hivern, també, no?
Comparteix aquesta valoració, alcaldessa, les presses amb què es van posar en marxa aquestes guinguetes, diríem, un cop encetada ja la temporada d'estiu, l'estiu pròpiament dit, no han estat tan perjudicials ara amb la vista objectiva d'uns mesos en funcionament com en un principi es podia pensar?
No, de fet no és que fos presses, el que passa que efectivament, com que era un canvi de model i era molt complex tot el que representava la instal·lació de les noves guinguetes, lògicament, doncs, diguem que en els últims dies doncs, es treballava diguem amb un ritme molt, molt accelerat. Jo la impressió que em vaig fer ara del conjunt dels guinguetaires és que era una valoració molt positiva del que havia anat la temporada. Però, com diu en Quim Febrer, efectivament, ara hem d'acostumar a la gent a que sàpiguen que tenim guinguetes també a l'hivern, i una impressió molt agradable per part nostra que vàrem desprendre és que els quatre, diguem, les quatre empreses que exploten aquestes quatre guinguetes, doncs tots ells quatre molt benvinguts, diguem, amb una única veu i intentar doncs defensar i ajudar en tot el que sigui possible doncs el donar a conèixer aquestes guinguetes. I des de l'òptica de l'Ajuntament, lògicament això és molt positiu, saber que doncs hi ha una gent preparada, una gent empresària que ha invertit molts diners i que a més es coordina i que treballa plegats per tirar endavant una proposta que jo crec que des del punt de vista empresarial és de molta, molta qualitat per la nostra ciutat.
I què diuen els guinguetaires, alcaldessa, sobre l'oferta de restauració a la platja, la seva ubicació sobre el terreny i també les distàncies entre elles? Això ajuda que hi hagin, que hagin tingut un bon estiu?
Doncs efectivament, és evident que era el primer any, com deia en Quim Febrer, doncs que doncs va ser en el mes de juliol, per tant anàvem amb un endarreriment per setmanes, però que era lògic degut als calendaris de la contractació, però que cada un d'ells, de manera individualitzada i en el conjunt, doncs a la reunió, que els resultats han estat molt òptims, no? Ells em van fer arribar que tenen moltes ganes de treballar plegats també, sobretot en el període doncs ara de l'hivern, per tal doncs de fer alguna altra proposta que doncs tingui a veure, per exemple, amb el conjunt de les guinguetes. Poso un exemple, però van dir més coses que en tot cas els hi correspondria amb ells, però de ben segur que més endavant doncs potser hi haurà la nit d'etapes a les guinguetes, no? És una de les propostes. És a dir, que quan no sigui la temporada d'estiu al 100%, que lògicament les dinàmiques ja són molt diferents i hi ha molta quantitat de gent, doncs la resta doncs, dels mesos que puguin fer, diguem-ne, un relat des del punt de vista de propostes doncs, vinculat a la gastronomia i a la cultura, o, és a dir, com ara, per exemple, el que explico de les nit de tapes, que el que farà és que, d'alguna manera o altra, recordar el conjunt de la ciutadania doncs que tenim a primera línia de mar unes guinguetes, tot i que sigui a l'hivern, no? I que, per tant, poder doncs, gaudir d'una restauració exquisita i, a més, sentint l'onatge del mar.
Mm-hmm. Recordo, alcaldessa, que d'aquesta reunió en penjava la reflexió, la possible decisió de reforçar d'alguna manera els serveis de restauració, els serveis el servei que es dona en el conjunt de la platja, i penso en aquell tram més pròxim al far on no hi ha instal·lació. No sé si han abordat aquesta qüestió, si per part dels guinguetaires doncs, també creuen oportú, per exemple, la instal·lació de màquines de vending.
De fet, ho vàrem parlar, però tampoc d'una manera molt, diguem-ne, molt interessada per part d'ells, no? Nosaltres els hem de dir, en tot cas, que des de l'òptica de l'Ajuntament i els serveis que nosaltres hem d'oferir, que aquests estan tots coberts, no? Per tant, tot el tema de les gandules i tot el tema dels qualsevol altre servei, no? Jo sí que crec que una dada molt interessant, perquè a vegades s'instal·la una conclusió en el conjunt, diguem-ne, de tots plegats, que ens pot fer creure que realment això és una demanda molt, molt important. I en canvi, fixi's que la pròpia empresa que en aquell àmbit que vostè fa referència, que explota, diguem, allò que s'anomena el parc aquàtic, doncs ens comentava que aquest any ha tingut més gent que mai. És a dir, que allò de que el fet de que no pogués tenir doncs una guingueta que pogués oferir doncs begudes i menjar, de ben segur que el que feia era doncs diguem que desestimés de que la gent anés cap allà, això amb dades a la mà i amb indicadors a la mà, doncs no ha estat així, no? Per tant, nosaltres el que en tot cas faríem és que si s'arriba a la conclusió d'algun tipus doncs diguem de màquines que vostè fa referència, de vending i tal, sempre seria en consens i en coordinació amb el conjunt de les quatre guinguetes, perquè al cap i a la fi són les empreses, no?, que també han invertit moltíssim, i el que no voldria és, doncs, diguem-ne, cap tipus de greuge comparatiu respecte a elles.
Alcaldessa, des de l'Associació Turística de Calella també s'havia plantejat potser una de les propostes d'il·luminar més el passeig marítim. No sé si això també es contempla o si ha sortit també en aquesta reunió.
No ha sortit gens, i a més, nosaltres ens consta que el passeig està suficientment il·luminat, i a més, quan ho vàrem comentar amb les persones que vàrem dir que per ells estava perfectament, no? Suposo que hi ha percepcions a vegades també, depèn, doncs, de quin tram, o no ho veiem com una cosa ni prioritària ni immediata. De tota manera, nosaltres, lògicament, sempre estem oberts a que si en algun moment doncs es pot demostrar realment que hi ha trams que estiguin molt foscos, cosa que nosaltres no veiem ara, doncs lògicament doncs actuaríem, però no en cap moment va sortir això, en cap moment.
I aprofitant, i ja per acabar, que avui ens acompanya l'alcaldessa a l'Info Migdia i en tant que també és portaveu de Junts pel Sí a la Comissió de Salut al Parlament, li volem preguntar sobre com podria afectar Calella, si és que afecta, l'anunci que feia divendres el conseller Antoni Comín sobre la possible compra de l'Hospital General de Catalunya. Seria una inversió elevada i no sé si això podria paralitzar altres actuacions al territori, com per exemple una futura ampliació d'urgències a l'Hospital de Calella o inversions futures a l'Hospital de Calella.
Jo crec que el més important és tenir, com a país, tenir un pla d'inversions 2017-2030 que acabi identificant d'una manera global en el conjunt de tot el país, identificant quines són aquelles necessitats, en quin territori i en quin cronograma, no? Per tant, jo crec que ara s'ha de fer aquest procés de treball, i si tenim aquest pla d'inversions 2017-2030, doncs sabrem exactament fins on podem arribar. Es poden imaginar que en la meva condició d'alcaldessa, lògicament, doncs jo seguiré, perquè ho faig cada dia, seguiré lluitant perquè doncs l'Hospital de Calella tingui, doncs diguem-ne, tingui actualitzat totes les seves inversions, no? Perquè al cap i a la fi és un hospital que està infrafinançat des de fa molts anys, no és únicament des de fa 3 o 4, sinó des de fa molts anys, no? I per tant jo lluitaré en aquesta part. Ara bé, des d'un punt de vista de política sanitària i del conjunt del país, jo no em quedaria ni amb una inversió ni amb una altra, sinó amb l'exercici global, integral, del conjunt del país, que és, en tot cas, quin és aquell pla d'inversions que 2017-2030 que s'identifiquin com urgents, com a prioritaris, com a bàsics, quin és el seu cost i quina és la viabilitat de cada un d'ells.
Montserrat Candini, alcaldessa de Calella, gràcies per atendre avui la trucada de l'Info Migdia de Ràdio Calella. I bon dia.
A vosaltres, com sempre. Moltes gràcies.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
El partit ha de ser fidel a la paraula donada. El primer secretari de l'agrupació local del PSC de Calella, Pere Tarrés, s'alinea amb la posició que Miquel Iceta anunciava ahir després de la votació del Comitè Federal del PSOE, que va donar llum verd a l'abstenció dels socialistes a la futura investidura de Mariano Rajoy. El líder del PSC ha convocat el Consell Nacional del Partit per demà dimarts, en el qual espera ratificar el no dels diputats catalans que, d'aquesta manera, trencarien la disciplina de vot.
El primer secretari del PSC de Calella ha apuntat les conseqüències que pot tenir l'abstenció del socialisme a la investidura del candidat popular. Escoltem Pere Tarrés.
Ens col·loca en una posició molt difícil des d'un punt de vista que no hi ha militant. El votant cregui en nosaltres, i això és una feina que el PSC ho té claríssim, des d'un punt de vista que el nostre votant té d'estar tranquil i té d'estar orgullós que nosaltres el que els hi vam demanar a nivell de les votacions electorals ho mantindrem fins al final. El mal que ens ha fet el Partit Popular, a part de tot l'assumpte de seguretat socials, de reformes laborals, de tot el que sigui, a nosaltres particularment no podem mai a la vida doncs, donar suport a un govern del Partit Popular.
El primer secretari dels socialistes calellencs ha reiterat que l'única forma perquè el partit es regeneri és estant a l'oposició.
I operaris de la brigada municipal de l'Ajuntament de Calella han començat aquest matí els treballs de retirada dels tres cedres que hi havia a l'entrada del Parc del Mau.
Estan afectats per una infecció comuna, no se'ls pot aplicar cap tractament. Aquesta infecció provoca el debilitament de les branques i també les arrels, així ho ha dit el regidor de Medi Ambient Marbuc, aquesta emissora.
Que aquest fong no hi ha tractament químic possible, bueno, no hi ha cap tipus de tractament, i aquest fong el que provoca és debilitament de branques i sobretot debilitament d'arrels, i per tant hi ha un risc important i elevat de caiguda tant de branques com fins i tot de l'arbre sencer. No? El que ens va posar en alerta d'això va ser doncs, a finals d'agost, quan va caure una branca molt gran d'un primer cedre, i a partir d'aquí que ja el van talar immediatament, però a partir d'aquí doncs, es van fer uns estudis tècnics que han determinat doncs, que estan afectats per aquest tipus de fong, que és un fong que és comú dins dels cedres, i la recomanació doncs, en aquest cas era procedir a la tala per evitar doncs, possibles danys personals o danys materials.
L'alarma va saltar el passat mes d'agost quan va caure una branca a la vorera davant el Parc del Mau. Ara, i seguint amb la segona fase del pla director del Parc del Mau, es decidirà amb què se substitueixen aquests tres arbres. En tot cas, segons el regidor, primer escoltar la veu dels tècnics sobre què recomanen plantar allà.
Bueno, de moment ara els talarem i posteriorment doncs, sabem que hem fet una primera proposta amb el pla director, estem pendents doncs, d'acabar d'executar la segona fase i per tant serà el moment doncs, de veure què hi posem allà, per tant no ens volem precipitar i volem fer les coses ara que estem doncs, apostant pel parc també, doncs, veure què és el que ens recomanen els tècnics.
Els treballs de retirada dels arbres acabaran aquesta mateixa tarda.
I el Tay Sachs és la malaltia degenerativa que pateix l'Aleix Merino, un nen de Mataró sobre el qual s'ha organitzat una campanya de recaptació de fons amb l'objectiu de finançar la investigació per trobar el medicament que sigui capaç de frenar l'avenç de la malaltia. Aquest cap de setmana s'ha celebrat un macroconcert al Parc Central de Mataró amb actuacions de rock i pop, espais inflables i jocs infantils.
David Merino, el pare de l'Aleix, ha explicat quina és la malaltia que afecta al petit.
Pues Aley tiene una enfermedad neurodegenerativa llamada Tay Sachs y bueno, es por la falta de una ya enzima llamada hexosaminidasa, que es la que hace recoger todos los residuos tóxicos que la actividad cerebral provoca cada día.
Només 13 nens en tot l'estat espanyol pateixen aquesta malaltia, que rep molt pocs recursos per part de l'administració. L'estudi científic per trobar el medicament que aturi el procés, de fet, s'està fent a Sevilla. Està finançat completament per l'associació Acció i Cura del Tay Sachs.
Dolors, gràcies, bon dia i fins demà.
Fins demà, Emili.
I tanquem l'informatiu amb la previsió del dia. Una previsió que ens acosta Joaquim Serra.
El temps de moment continua com els últims dies. Molts núvols, poca pluja. De fet, s'espera que aquesta tarda continuem en presència d'intervals de núvols alts i també núvols baixos, que poden estones mig tapar el cel, però no deixaran precipitacions en el dia d'avui. Amb vents que, com fins ara, seran fluixos, situació marítima per tant tranquil·la i temperatures relativament agradables, força suaus tenint en compte l'època de l'any. De cara a demà, el que s'espera és que el dia comenci amb pluges, precipitacions que ens afectaran fins a mig matí aproximadament. Per tant, si sortim de casa a primera hora haurem de tenir el paraigua ben a prop. Després, a partir del migdia, ja no hi haurà més pluja i fins i tot durant la tarda podrem tenir més clarianes, amb unes temperatures que de cara a demà esperem que doncs, es mantinguin més o menys com avui, amb un ambient força suau, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes entre els 24 fregant els 25 graus. Demà passat, tot i que encara volem que alguns núvols seran primets i poc importants, amb unes temperatures cada dia encara podran pujar una miqueta més. Tant demà com demà passat, els vents seran fluixos a tota la costa maresmenca, vents que bufaran de mar cap a terra a les hores centrals de la jornada, i amb una situació marítima que continuarà ben tranquil·la, marejada, marejol, com a molt, a tota la costa del Maresme.
A partir d'ara us quedeu amb notícies en xarxa migdia. La informació local torna a partir de 7:45. Serà l'edició de l'Info Vespre, presentada per Oriol Leo i Marc Mir. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.